teves idees. La botiga de Badalona romandrà tancada.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell. RAC 1.
Barça juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella Damm. El Barça juga a RAC 1 amb Joan Maria Pou, Jaume Molló, Marta Ramon, Joan Lluís Garcia, Laia Coll, Marc Guillén, Gerard Ballera i Xavi Puig.
Hola, bona nit a tothom des de la cabina de RAC1 a l'estadi olímpic Lluís Companys. A les 9 en punt, Barça-Porto, un partit corresponent a la cinquena jornada de la fase de grups de la Lliga de Campions masculina. Un partit crucial pel Futbol Club Barcelona. Avui el Barça ha de guanyar i per anar bé hauria de guanyar amb una certa solvència el Porto. L'equip està generant dubtes. Està generant dubtes molt raonables, diria jo. L'ambient està enrarit perquè el Barça no és capaç de trobar la regularitat, no és capaç de trobar la fiabilitat necessàries per generar confiança en l'entorn. Ni els resultats dels últims partits, ni sobretot el joc, són tranquil·litzadors. Més aviat, al contrari. Tot i així, tot depèn encara del Barça. El Barça està només a 4 punts del líder de la Lliga Espanyola, i la primera plaça del grup de la Lliga de Campions és a l'abast dels de Xavi. Si el Barça guanya avui el Porto, la primera plaça estarà pràcticament al sac. De fet, si el Shakhtar no guanyés el seu partit contra l'Anvers, de moment l'està guanyant, i el Barça guanya el Porto, la primera plaça ja seria matemàtica. Però si el Shakhtar guanya el seu partit i el Barça guanya el seu partit, els de Xavi no serien primers de manera matemàtica, però ho serien de... Vaja, seria una catàstrofe, una cosa raríssima que no es confirmés aquesta primera plaça en l'última jornada quan el Barça haurà d'anar a Anvers. Avui és aquells dies, vull compartir amb vosaltres aquesta sensació, que no sóc capaç d'imaginar-me el partit. O dit d'una altra manera, que hi ha moments que veig el Barça sent molt conscient de la importància del partit, que veig els futbolistes especialment connectats, especialment concentrats, especialment intensos, i per tant reaccionant i marcant un punt d'inflexió i regalant-li a l'afició per fi un partit de notable cap amunt i guanyant amb una certa solvència el Porto. Però després hi ha moments on recordo els últims partits contra rivals com la Real Societat, per exemple, o el dia del Shakhtar en l'última jornada que ha disputat el Barça de la fase de grups de la Champions masculina, i aleshores m'imagino nervis, m'imagino precipitació, m'imagino la graderia una mica impacient, i m'imagino el Porto guanyant, i aleshores evidentment la crisi que es desencadenia si els portuguesos se'n van d'aquí amb els 3 punts. Confiem que avui el vestidor surti especialment concentrat i que tothom tingui clar que el partit d'avui serà crucial pel desenllaç de la fase de grups de la Lliga de Campions, però també tindrà, jo crec, una incidència importantíssima en les properes jornades de Lliga. El Barça jugarà contra l'Atlètic de Madrid i contra el Girona aquí a l'estadi olímpic Lluís Companys. Pedri i Xavi han apel·lat a l'ajuda de l'afició. Esperem que avui l'afició també ompli la graderia i que des del primer moment doni suport a l'equip, que avui el necessita i molts. L'11 del Barça, la veritat és que jo crec que fa patxoca, sincerament. El mires nom per nom i hauria de ser un 11 que fos capaç de guanyar perfectament el Porto. Després veurem com van les coses. Marta Ramon, bona nit.
Hola, bona nit.
Amb quin 11 surt el Barça?
El Barça surt amb Iñaki Peña a la porteria, amb Koundé, Araujo, Íñigo Martínez i Cancelo a la defensa, amb De Jong de mig centre, acompanyat per Pedri i Gundogan d'interiors al mig del camp, i al davant amb Rafinha, Lewandowski i Joao Félix.
Laia Coll, bona nit.
Hola, bona nit.
Ja tenim l'11 del Porto.
Ja tenim l'11 del Porto amb un 4-4-2, amb Diogo Costa, la porteria, defensa, João Mario, Pepe, sí, l'ex del Madrid, Cardoso i Zaidú en defensa, doble pivot, Eustaquio i Varela, a la banda dreta, Pepe, l'extrem, a l'esquerra, Galeno, a dalt, doble punta, amb Taremi i Evan Nilsson.
Hola, Joan Lluís García.
Hola, bona nit.
Hola, Marc Guillén.
Hola, molt bona nit.
A l'estudi de RAC1, el Jaume Molló, el Xavi Puig, el Gerard Ballera, i com sempre que hi ha un partit a la Lliga de Campions, el director i presentador del Tu Diràs, l'Aleix Parissé. Hola, bona nit a tothom, eh?
Bona nit.
Bona nit.
Ballera, avui és un dia important, és una d'aquelles nits europees de nervis, de neguits. Jo crec que val la pena que els oients comentin la jugada amb nosaltres.
I tant, amb l'etiqueta RAC1 a través de Twitter. Etiqueta RAC1, com sempre, l'etiqueta habitual del Barça Juga a RAC1, perquè ens comenteu, perquè ens doneu la vostra opinió sobre, per exemple, aquest 11 de Xavi Hernández abans d'aquest Barça-Porto. Dos sortejos en joc, una altra vegada.
Home.
Un de salat i un de dolç. Bé. El salat, el pernil bataller, l'únic, oh, en joc amb l'etiqueta RAC1. El dolç, un lot de torrons Vicenç. Oh. Per tant, val molta atenció.
Sí, molta atenció, comenteu la jugada amb nosaltres, us desfogueu, que així passen els nervis millor, i de pas doncs, opteu a un premi dolç o un premi salat. Farem el sorteig al final de la transmissió. Bé, doncs ja tenim l'11 del Barça per un dels partits de l'any. Per un dels partits de la temporada, aquest Barça-Porto, Cancelo apareix al lateral a l'esquerra i al mig del camp, home, Gundogan, De Jong, Pedri, saben què fan amb la pilota, vull dir que aquí en principi hauríem d'estar tranquils.
Sí, sens dubte que és el mig del camp més tocador, amb més qualitat, també amb més galons, però sí que és un mig del camp que la veritat és que és suggerent a l'hora que l'equip té certes precaucions, com deies, sortint amb tres centrals al darrere, un partit important, i el Barça torna a jugar amb tres centrals, aquest sistema que li dona doncs, un punt més de seguretat. Avui és important tenir rigor a darrere i tornem a tenir, entenc que el lateral dret, entenc que Araujo, o no ho sé, o Koundé, nosaltres ens agradaria Koundé, però Araujo és el que li acaba posant més a Xavi. Veurem que acaba jugant de tots dos. Araujo ha fet molt bons partits amb Uruguai jugant de lateral dret. El que sí que ens imaginem és que Cancelo jugarà al lateral esquerre, com va fer en l'últim partit abans de l'aturada. Un mig del camp amb molt de toc, això sí, i al davant també amb jugadors de galons. Jo crec que si haguéssim de resumir una miqueta doncs què acaba posant avui doncs Xavi, una precaució amb els tres centrals i després pesos pesats, no? Aquests galons, aquesta veterania, aquest punt que li pot donar, per exemple, la davantera mateix, doncs jugar Rafinha en el lloc de Lamine Yamal. Pocs jugadors joves, Valde i Lamine Yamal es queden a la banqueta, jugadors doncs, amb més experiència, avui és un partit gros, com deies, un partit transcendent, això és la Lliga de Campions en majúscules, avui l'equip té dubtes i avui doncs, ha d'apretar les dents i sobretot tenir aquest punt de rigor, de professionalitat, de concentració, i de tirar-ho endavant individualment allà on l'equip col·lectivament doncs, com a mínim de moment no arriba, esperem que avui sigui.
A qui t'imagines fent avui el que faria Busquets si fos a la plantilla? Perquè clar, amb aquests tres jugadors que hem dit al mig del camp, Gundogan, De Jong, Pedri, segurament Cancelo farà aquest rol de quart migcampista en alguns moments, però qui fa de far tàctic, diguéssim.
El campet que ens distribueix del fut d'alineacions de la UEFA i situa en Gundogan, de moment. Sí que és veritat que quan veiem els exercicis d'escalfament suposo que ja tindrem alguna pista més, i en el mateix campet també situen Koundé de lateral dret.
Jo hi posaria Gundogan, sí. Jo crec que Gundogan és el jugador que i ha posat en aquest tipus de situacions. És cert que en l'últim partit mateix a Vallecas van veure com De Jong tenia una llibertat absoluta per anar a buscar pilotes entre centrals, a baixar darrere. És cert que aquell dia, el dia de Vallecas, aquest cap de setmana, doncs hi havia dos centrals i per tant gairebé el tercer en sortida era De Jong. Jo crec que avui no baixarà tant la seva posició De Jong, però sí que Gundogan, com a mínim amb Xavi, també per la seva experiència, amb la seva trajectòria, ha jugat moltes vegades de mig centre únic. Crec que és un jugador rigorós que ho pot fer, que defensivament evidentment no porta tant doncs, com podria portar-hi De Jong, però De Jong des de l'interior li agrada sobretot a l'interior esquerre tenir aquest punt de llibertat de poder pujar, baixar. És cert que en aquest patró habitual del mig del camp, avui el tema de Cancelo veurem com ho encaixem això, perquè clar, ara mateix De Jong amb llibertat per l'esquerra, Cancelo que se'n vindrà cap a l'interior esquerra, João Félix que comença d'extrem i baixa a l'esquerra. Bé, no podem anar tots allà mateix perquè si no al final doncs ens acabarem aglutinant. Veurem qui si és João Félix el que s'obre una miqueta o si és Cancelo, doncs el que s'ha d'obrir, tot i que sigui doncs dretar partint de l'esquerra, s'hauran de repartir una mica l'espai, però jo si és d'apostar també faria com els del campet de la UEFA i posaria Gundogan de mig centre únic.
En tot cas, el que es confirma també és que en un partit gran Xavi torna a apostar pels tres centrals. Tres centrals, en aquest cas ha sacrificat, torna a ser Balde, i veurem com li surt avui la jugada. En tot cas, amb aquest mig del camp tant de pilota que té Trau i Xavi, té sentit també jugar amb aquests tres centrals. Jo avui espero veure un partit, espero que per l'actitud, molt diferent al que hem anat veient últimament. Avui és un partit molt important, més enllà que és evident que si fas un cop d'ull a la classificació o a les combinacions que ahir sentíem el Tudiràs, el que ens explicava el Jové, pràcticament el Barça ja està a vuitens de final i per poc que faci, que quedarà primer d'aquest grup, però avui jo crec que és molt important les sensacions que tu transmetis. Sobretot tenint en compte que tens per davant el partit de l'Atlético i del Girona, que avui més enllà del resultat, que espero que sigui positiu, i vaja, confio que serà positiu, el que espero veure és com l'equip fa un pas més respecte als últims partits. Crec que el dia del Rayo, malgrat que no va ser un gran partit ni molt menys, de fet va ser bastant fluixot, però ja va ser millor que el de la Real Societat o que el de l'Alavés, va ser un puntet millor. Avui espero que aquest puntet es confirmi, es reafirmi, que aquest puntet doncs sigui un pas més endavant i que veiem com mica en mica doncs Pedri va agafant el to, com Frenkie de Jong també, com veus com els tres juguen amb Gundogan i aquest mig del camp, que ostres, té tot el talent del món, el veiem com sorteixi de pilotes a Lewandowski i ve sortir la millor versió seva, que és bàsicament la rematadora.
Per mi és l'onze de gala, ara mateix. Si voleu, li posem l'asterisc de la minja mal per Rafinha, però ara mateix és el millor 11 possible que té Xavi a la banqueta. Jugadors experimentats a la plantilla, que segurament no els afecten les crítiques, com va dir ahir Cancelo, i que han d'estar preparadíssims per afrontar el que, estarem d'acord, és el partit més decisiu d'aquesta temporada, del que portem d'aquesta temporada. I per mi és un 11, ho deia el Marc, ho insinuava el Marc, és un 11 equilibrat en defensa i en atac, amb els tres centrals, perquè avui és, per mi és tan important guanyar com no perdre. És a dir, el Barça ha d'anar a guanyar, no s'ha d'especular amb el marcador, però no ha d'anar a tomba oberta a guanyar, perquè per mi també és molt important no perdre avui. L'empat li valdria al Barça en una situació en què el partit es compliqués. Per tant, sí, s'ha d'anar a guanyar a jugadors d'atac, però s'ha de tenir l'equilibri de no perdre avui contra el Porto. I després dels dubtes futbolístics, Xavi jo crec que posa tota la carn possible a la graella. I ara falta també que els jugadors facin un pas endavant, no? Perquè tens la millor defensa possible ara mateix, per mi al camp, el millor mig del camp possible ara mateix per mi al camp, i la millor davantera possible ara mateix per mi al camp, amb l'asterisc que us deia de Rafinha per la minya mal, no? Per tant, els ingredients hi són. A veure què surt després.
Sí, jo més enllà dels números, perquè al final jo crec que la classificació del Barça com a primer de grup ha de caure pel seu propi pes, sobretot poso el focus en el joc. És a dir, al final, el mig-llarg termini, el que determinarà si aquest Barça de Xavi fa grans coses o no aquesta temporada és que hi hagi aquesta millora real en el joc, que futbolísticament veiem una millora. La fórmula dels tres centrals sembla ja definitivament, amb Cancelo a l'esquerra com a mínim en els dos últims partits grans, la definitiva. Veurem si avui funciona. Contra l'Alavés, bé, jo crec que va sortir amb un aprovat justet, i sí que tinc moltes ganes de veure que enmig del camp tan pelotero amb De Jong, Pedri, Gundogan i l'ajuda de Joao Félix, aquests quatre jugadors no han coincidit mai a l'11, a veure com s'entenen. Hi ha talent aquí per tocar la pilota, i després entenc que guarda la minya mal com a revulsiu a la segona part, i que Rafinha sobretot és per buscar l'esquena del Porto, perquè hi hagi algú que vagi a la profunditat, perquè si no hi va Rafinha, poca gent més hi va.
Sí, aquí és important també l'amplitud, no? Que el Barça sàpiga obrir el camp, perquè jo crec que el Porto es tancarà. Veurem Rafinha, si sempre té tendència a anar cap al mig, veurem com va l'espai i quina relació té amb els seus companys. I després jo crec que és important, sense Gavi, que el Barça, algun dels seus migcampistes, amenaci també des de la segona línia i a vegades carregui l'àrea. Crec que Gundogan, De Jong són jugadors que a vegades ho han fet, i és veritat, jo no tinc cap dubte que avui el Barça tindrà la pilota i que dominarà al mig del camp, perquè té els tres futbolistes que té, però a partir d'aquí aquesta millora de l'últim terç s'ha de produir també amb els moviments i tenint amplitud a les bandes, que és un dels dubtes que no sé si el Barça ho sabrà fer, perquè ens ha demostrat en els últims partits que li ha costat.
Sí, que està gràcia evitat però que demanava Xavi a la prèvia, no?, de l'equip des del minut 1 atacant, no?, de no tenir por i de buscar l'àrea rival. Avui a nivell de noms està clar que el Barça és superior al Porto, que l'alineació d'uns i dels altres no té punt de comparació. Ara falta que a nivell d'actitud i sobretot a nivell de joc es demostri que aquests noms saben jugar millor que no pas el Porto, cosa que, per exemple, en el partit de la primera volta, amb alguna baixa al Barça, però no ho vam veure, sinó que el Porto, diríem que en un tant percent de minuts superior al del Barça, va ser millor que els blaugrana.
L'Aleix ha fet una reflexió abans que em sembla interessant recuperar, i és aquesta de dir, evidentment el Barça avui per anar bé hauria de guanyar, però sobretot el que no ha de fer és perdre. Jo pregunto, el Shakhtar continua guanyant l'envers, oi?
Sí, 18 pel final, 1-0.
Al Porto li serveix l'empat? Tenint en compte que acaba a casa contra el Shakhtar, sí. És a dir, creieu que hi pot haver un moment del partit on els jugadors del Porto també diguin compte?
Sí, però llavors renuncien pràcticament a la primera posició, renunciarien ells, ja, pràcticament, perquè llavors...
Dependrien d'ells mateixos, però no podrien segurament ser primers. I ahir, parlant amb companys de la premsa de Portugal, em deien que tenien molt clar que avui sortien a guanyar per assegurar-se o estar ja molt a prop dels vuitens de final, però també perquè tot el que pugui ser treure's el Barça de sobre o que el Barça quedi en una pitjor posició era positiu, perquè al final consideren que el Barça amb la temporada pot acabar sent un candidat al títol.
Per la gent que ja intenta com planificar-se una mica la temporada, no? Si el Barça guanya avui i el Shakhtar guanya, el Barça no serà primer de grup avui de manera matemàtica, però serà primer de grup, acabarà sent primer de grup. Però compte, perquè en el pitjor dels casos, si el Barça perd avui i el Shakhtar guanya, i el Barça guanyés l'envers i el Shakhtar guanyés el Porto, hi hauria un triple empat a 12 punts que en alguna circumstància deixa el Barça tercer. Ho dic perquè continuaria sent relativament poc probable, però sortiríem de la jornada d'avui en un infern matemàtic. Sí. Perquè hauríem de començar a fer números de per quants gols guanyaria el Shakhtar al Porto, per quant ha guanyat el Porto aquí...
Aquí,
compte amb això, compte amb això.
Aquí també entraria la diferència de gols amb la qual perdries avui. És a dir, no és el mateix perdre 0-1 que 0-2, tampoc.
La diferència de gols avui i la diferència de gols o Dragao. És a dir, seria infernal pel barcelonisme, perquè hauries d'estar comptant en la lligueta, diguéssim, traient a l'envers de l'equació, comptant la diferència de gols.
Sí, hi ha un escenari que si el Barça perd avui 0-2 i el Shakhtar guanyés 0-2 a Dodragao en l'última jornada, el Barça estaria fora, encara que guanyés envers. Sí.
I qui seria primer de grup?
El Porto.
Per tant, el Porto seria primer de grup i es trauria de l'equació el Barça perdent 0-2 a casa.
Sí.
Sabeu que al futbol a vegades les coses que a tothom li va bé que passin, passen. Sí. Ja sé que m'estic posant ara en la pel·lícula de terror, però ho dic perquè estem dient no, la classificació l'hem de donar per fet, etc. Si el Barça perd avui, directament ho podem dir, si perd 0-2 avui, ja no depèn d'ell mateix.
No.
Depèn del que faci el Shakhtar o Dragao.
Sí.
Imagineu, el que estic dient, insisteixo, no vull cridar el mal temps, però el que estic dient és així, i ho hem d'explicar.
Sí, no, i tant. Cal saber les cartes amb les que estàs jugant, sens dubte.
Imagineu-vos si és important el partit. Imagineu-vos si és important el partit.
Per això jo deia que és molt important no perdre. O sigui, més enllà de la classificació, que no es torni boig.
Que evidentment és importantíssim per als calés que t'hi jugues. Ostres, és que vull perdre 0-2. El nivell de psicosi ja que ja tenim mal ambient, el que se sumaria avui amb el que et ve per davant, no vull ni pensar-ho, eh?
No, o sigui,
més enllà de la classificació. És a dir, l'ambient començaria a ser bastant insostenible.
I ara, deixeu-me anar a l'altre extrem. Si avui el Barça, per fi, a partit de la Lliga de Campions contra un rival seriós no de la categoria màxima europea però un bon rival, avui fa un bon partit, guanya amb solvència, surt d'aquí amb un notable alt, bé, doncs encararàs les dues properes zones de Lliga dient vinga va, sembla que hem trobat una mica el cop de pedal, no?
Sí, per això mateix avui es dona aquest escenari que pel mateix que explicaves de la importància de no perdre, doncs que un empat es podria considerar un resultat bo a nivell de competició. El que passa és que a nivell de club, a nivell de sensacions, a nivell de temporada en general, per mi un empat avui
Bé, seria bo per acabar passant, però per mi no el consideraria gens bo. Jo crec que el Barça avui té un escenari jugant a casa, la Lliga de Campions, que és una espina clavada, té jugadors amb molta solvència, més enllà que col·lectivament l'equip estigui encallat. Si avui l'equip surt concentrat, surt atent, com va sortir el dia del Real Madrid, tot i que hi hagi molts conceptes col·lectius que s'han de treballar i que no pot ser que no estiguin més treballats del que estan, només per la qualitat individual dels jugadors, pel rigor que hi han de posar en un escenari així, amb la intensitat que pertoca, per molt oporto que sigui,
hauria de guanyar. És que i a l'Aleix ha dit una cosa, que jo també hi estic d'acord. Hi ha dies que més enllà del que et pugui jugar de l'entrenador, el jugador ha de fer un pas endavant.
Sí, sí, sí.
Cadascú individualment ha de dir.
Aquí jo crec que també hi hem de posar molt el focus en la relació entre Xavi i la resposta que tinguin els jugadors avui. Jo crec que la lectura que també hem de fer de l'11 també va per aquí. Xavi aposta pels jugadors més experimentats, amb més galons, aposta per l'experiència de més temps i més minuts a la Champions, segurament, a part del talent d'aquests futbolistes, i jo crec que és clau avui també veure fins a on està el baròmetre d'aquesta connexió entre el pla i la idea futbolística de Xavi i la resposta dels seus jugadors, perquè jo crec que al final sí que es posa el focus molt en Xavi i en les seves capacitats com a entrenador, però aquí al final també s'hi juguen molt els futbolistes, i aquesta mentalitat guanyadora que tant reclama Xavi s'ha de demostrar avui des del minut zero, i per mi serà molt important la primera presa de contacte amb la pilota, a veure com surten els jugadors del Barça i quin és l'inici de partit, tant pel que fa al plantejament de Xavi, però sobretot també amb la resposta que li ofereixin els seus jugadors en un moment tan delicat per tots.
Jo crec que avui també és molt important, tenint en compte com va anar l'últim partit que va jugar aquí a casa contra l'Alavés, que es va avançar el conjunt basc i van haver-hi alguns xiulets i ronron a la graderia. És molt important, sobretot avui, que el Porto no s'avanci, perquè si el Porto s'avança, jo crec que el públic es pronunciarà, i aleshores sí que afegirem encara més pressió sobre el jugador, i la muntanya encara serà més alta.
Estic d'acord.
Sense cap mena de dubte. Si pot ser que la primera possessió del partit la tingui el Porto, millor. 8 minuts i arribarem a 8:45. Ara tornem.
RAC 1.
Professionalíssim, preparadíssim, de confiança i competentíssim.
Si ets un professional de la reforma, instal·lacions o millores a la llar, a Habitissimo hi ha 5 milions de llars que et necessiten, amb més de 40.000 peticions cada mes. Registra't ara mateix a Habitissimo.es, la plataforma líder per fer créixer el teu negoci.
És Habitissimo on has d'estar.
Per fi! Mira que he voltat fires de vehicles d'ocasió, però només a la fira de Difi Girona he trobat el cotxe d'ocasió que buscava.
Del 25 de novembre al 2 de desembre, vine a la segona fira del vehicle d'ocasió a Difi Girona. Tots els nostres vehicles amb descomptes especials per acabar l'any. A la nau de Difi Girona, a la zona de concessionaris de Fornells de la Selva.
Excelentia presenta dues òperes al Palau de la Música Catalana. El dia 7 de desembre, La Bohème de Puccini, i el 9 de gener, Aïda de Verdi. Dues de les òperes més famoses de la història de la música. Venda d'entrades a les taquilles i a palaumusica.cat. La Bohème i Aïda. Música de qualitat amb Excelentia.
Ja són aquí els Covesa Black Days.
Vine a Covesa i troba les millors ofertes Ford de l'any.
Ford Puma per 19.700 euros.
Ford Focus per 20.800 euros.
Amb etiqueta Eco.
I les millors condicions de finançament.
Només fins al 28 de novembre.
Aprofita els Black Days a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Quan practiques meditació, res no et pot moure del teu centre, ni tan sols quedar-te sense aigua calenta, perquè la maleïda caldera s'espatllota i cap tècnic t'agafa el telèfon. Per sort, existeix el servei de manteniment de Rotxat, i ara, si el contractes a rotxat.com, gaudiràs d'un 15% de descompte. Rotxat, els experts de la tranquil·litat.
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
RAC 1, tots som 1. El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
5 minuts i mig ja arribarem a 2:15 de la nit, a les 9 en punt a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, a la sintonia de RAC1. Barça-Porto, amb qui no ens surt el Barça, Marta?
Amb Iñaki Peña a la porteria, amb Koundé, Araujo, Íñigo Martínez i Cancelo a la defensa, al mig del camp amb De Jong, Gundogan i Pedri, i al davant Rafinha, Lewandowski i Joao Félix.
Amb qui no ens surt el Porto, Laia?
Diogo Costa a la porteria, defensa per Joao Mario, Pepe, Cardoso i Zaidú, doble pivot Eustaquio i Varela, a la banda dreta Pepe, a l'esquerra Galeno, a dalt doble punta amb Taremi i Eva Nilsson.
Teníem un dubte aquí, companys, hi ha dos Pepe és avui al Porto.
Sí, no teníem prou amunt, no?
No, no. Us sembla bé si quan narri dic Pepe el destraler i Pepe?
Ja està.
Sí. Creieu que la gent m'entendrà?
Lo bé
que
ara.
Sí. Com ho fem? Pepe... Bueno, també puc dir Pepe al defensa, Pepe al davanter.
Perquè Laia crec que se sap com es pronuncia, no? Laia?
Clar, però el Pepe davanter es veu que es pronuncia Pepe.
Voleu que us posi... No és Pepe? Li he preguntat a un company portuguès, voleu que us posi l'àudio? A veure, si ho diferencieu.
A veure. O sigui,
vinga, eh?
Aquest què és, el
Pepe?
Aquest
espera, és... espera, no, ella et fa l'explicació.
Ah, val, a veure. Hola, nosotros lo decimos Pepe, Pepe, lo central, lo defensa, y el delantero, o centrocampista, Pepe. Pepe.
Seria impossible. El Pepe, seria la nostra neutra, no?
M'agrada més la teva, Pau.
Pepe.
M'agrada més la teva, Pau.
Estem d'acord que no ho he de dir, o sigui, no narraré dient pilota per Pepe.
El d'Estraler, Pepe.
I a part el d'Estraler no el pots anomenar així, exacte.
No, farem, ja anirem aclarint quin Pepe és.
És divertit així.
De fet, jo crec que per l'acció del partit sabrem, no? Compte l'entrada de Pepe, ja saps qui és, no?
Sí, tens raó. Farem el que podrem. 4:15, repassem les notícies essencials de l'actualitat del Barça. Marta, hem de començar parlant de Gavi, una de les absències en el partit d'avui i del que queda de temporada, perquè de fet la notícia és que ja ha passat pel quiròfan.
Sí, com estava previst, l'ha operat avui el doctor especialista Joan Carles Montllau a l'Hospital de Barcelona. Segons ha informat el Barça, la intervenció ha anat bé. A més d'operar-lo de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret, també li ha practicat una sutura meniscal. El club no ha concretat el temps exacte de baixa, però ja sabem que Gavi es perdrà el que resta de temporada perquè s'estarà uns 8 mesos allunyat dels terrenys de joc. Recordem que va lesionar-se el 19 de novembre amb la selecció espanyola aquesta passada nit. De fet, Luis de la Fuente no ha volgut assumir-ne cap responsabilitat. En una entrevista a la SER i una mica a la defensiva ha assegurat que ningú del Barça li havia demanat que Gavi no jugués al segon partit.
Joan Laporta reitera la seva confiança en Xavi.
Sí, el president del Barça va insistir en donar-li suport a Xavi ahir en un acte relacionat amb la Marató de TV3.
Total i absolutament. Tancat files amb l'entrenador i el seu cos tècnic i estem, doncs, per nosaltres és un orgull tenir un entrenador com el Xavi i estem, doncs, totalment amb ell. Tenim plena confiança en ell, portem temps, doncs, sent conscients del que hi ha i el Xavi se n'estan sortint i a més ja et dic que tanquem files amb ell i té tota la nostra total i absoluta confiança.
De portes endins també remarquen que la confiança del president en Xavi continua intacta.
En aquest sentit, Xavi assegura sentir-se molt recolzat pel club.
Sí, malgrat el soroll de les darreres setmanes, no sent que estigui en dubte en el càrrec.
Sí, en tots els sentits. Sí, sí. Parlo a diari amb el màxim responsable, que és el president, i total confiança, amb Deco, confiança total. De fet, tenim amb els dos bona amistat, creuen en el projecte, creuen en nosaltres com a staff, saben com treballem. Amb això no hi ha cap problema, noto una confiança total, sí.
Un Xavi que també considera que té el suport del vestidor, amb qui diu que té una bona connexió i el qual veu molt unit.
I acabem amb un apunt econòmic vinculat a aquests dos partits que queden de la fase de grups de la Lliga de Campions. Pel Barça és vital guanyar avui, evidentment des d'un punt de vista esportiu, però també des d'un punt de vista de caixa. De moment s'han butxacat 8,4 milions d'euros a la fase de grups de la Champions.
Si avui guanyen, sumarà 2,8 més i si empata 930.000. Després de perdre en Burg, si suma dues victòries, pot arribar als 14 milions. I classificant-se pels vuitens en sumarà 9,6 més. Si tot li surt rodó, acabarà als 23,6 milions d'euros.
1:02:09. Pep Tormos, bona nit.
Hola, bona nit.
Fem un repàs de l'actualitat.
Doncs us expliquem que ho hem sabut fa poca estona. El nou intercanvi d'hostatges entre Israel i Hamas, l'exèrcit hebreu ha confirmat que el grup terrorista ha alliberat 12 persones i que a aquesta hora ja són camí d'Israel. A canvi, s'excarceraran 30 presos palestins. Això en el cinquè dia de pausa humanitària a Gaza, una treva que s'allargarà almenys un dia més. Fins demà n'espera que es pugui allargar. Actors internacionals com Qatar o els Estats Units pressionen perquè Hamas i Israel prorroguin l'alto el foc. A casa nostra, la justícia arxiva la querella de Sandro Rosell contra Villarejo per l'operació Catalunya. Aquesta investigació havia de servir per estirar el fil i arribar als responsables de la guerra bruta contra l'independentisme, però la decisió d'una jutgessa de Madrid ho ha tallat de socarrel. Ho ha avançat El Confidencial. Rosell va denunciar Villarejo i altres policies perquè els considerava responsables directes d'incriminar-lo en la causa que el va tenir 2 anys en presó preventiva. Després d'un any, però, el jutjat diu que encara que algunes persones conspiressin contra Rosell, no troba indicis d'organització criminal. D'aquesta manera, la justícia espanyola tanca l'única investigació que una víctima de l'Operació Catalunya havia aconseguit obrir. I en marxa aquesta hora a Barcelona, la gala de la Guia Michelin, en què s'atorguen les estrelles als millors restaurants de l'Estat. Tot i que hi ha molt secretisme, tot apunta que hi podria haver més d'un restaurant nou amb 3 estrelles i alguna d'aquestes terceres estrelles podria caure a Catalunya. Anem en directe fins a l'auditori del Fòrum. Mar Poyato, bona nit.
Bona nit, sí, Andreu Buenafuente és el mestre de cerimònies d'aquesta gala que plega els millors xefs i cuiners de l'Estat i moltes, moltíssimes cares conegudes. És la primera vegada que aquesta gala es fa sense Portugal, que ha decidit fer la seva pròpia entrega de premis. Avui s'ha estrenat un premi, el de millor sommelier, que se l'endú Josep Pitu Roca, del celler de Can Roca, un guardó que ha volgut dedicar a Daniel Redondo, cap de cuina del celler de Can Roca, que va morir el cap de setmana passat de forma sobtada en un accident de trànsit. Juan Mari Arzac s'ha endut el premi al millor xef mentor, premi que ha recollit la seva filla Helena. I un altre premi que es queda a Catalunya és el de millor xef jove, que s'ha endut Martina Puigverd del restaurant Les Cols d'Olot. I ara mateix s'estan entregant les primeres estrelles Michelin. A Catalunya s'estrenen el restaurant Kirat de Víctor Torres i el japonès Suto de Yoshikazu Suto, tots dos a Barcelona.
Doncs ja ho sentiu, pendents d'aquesta gala i de saber quins són els restaurants amb reconeixement.
Jo li donaria una estrella, saps, aquí, Pou, una Michelin, el Gran Reserva de Taller L'Únic. Les quatre. Li donaria una quarta estrella, Michelin. Perquè regaleu pernil bataller i quedareu bé. Aquestes festes de Nadal, pernil que prové d'un porc especial de raça pura, criat, alimentació pròpia i amb unes característiques inigualables, aquest greix intramuscular que el fa tan tendre i que li dona un sabor únic. Aquest Nadal, si vols encertar-la, pernil Gran Reserva de Taller L'Únic amb bataller, quedaràs bé. Si tens convidats a casa, bataller a la taula, el trobaràs a les xarcuteries i les carnisseries del costat de casa teva, i un joc un, Gran Reserva, bataller l'únic, amb el hashtag etiqueta Fraco a la transmissió d'aquest Barça-Porto.
Gràcies, Pep. Fins després.
Fins ara.
Escolta, Joan Lluís, el Pau Ramírez, el nostre company, ens ha dit que Pepe...
Corresponsal al Brasil, de RAC1.
Pepe és el destraler i Pepe és el davanter.
Diu, m'ha dit, el Pepe davanter, es diu això, Pepe ve del Gremio, era un màquina, m'ha dit, i de fet, si vols, deixo la nota veu també pronunciant-ho, per si voleu, vaja, si hi ha algun dubte.
Pepe, com el Partit Popular.
Popular. Doncs ho deixarem així, companys. Pepe i Pepe, d'acord?
Vinga.
I així ja ens hem aclarit tots plegats.
El Pepe... és el que és de dretes, no? I aquest a l'extrem juga per la dreta,
perfecte.
Podem escoltar Xavi Hernández a Movistar Liga de Campeones un cop ja ha anunciat l'11.
Xavi Hernández, el técnico del Fútbol Club Barcelona, antes de medirse el Oporto en un partido que ayer lo decías claramente, Xavi, ¿no? Es una final que si ganáis os metéis en octavos, que es el objetivo. Muy buenas.
Sí, principal objetivo es clasificarnos para octavos de final y lo tenemos en nuestras manos, dependemos de nosotros mismos. Partido importante, vital, en casa, escenario ideal para hacer un gran partido, mostrar nuestra mejor versión, volver a nuestra mejor versión y ganar el partido, ¿no? Que significaría mucho para el equipo, para el club, para todos, después de unos años sin llegar a octavos de final.
Xavi, ¿y cuánto ha intentado Marc estar en el partido esta noche, Ter Stegen?
Todo lo ha intentado hasta esta mañana, pero tiene dolor, no se ve en condiciones y es una pena. Es uno de los capitanes, siempre tiene el compromiso de querer estar, pero no está al 100%, y hoy requiere partido de los futbolistas que están a tope.
Y es un hombre importante, y te voy a dar un dato que seguramente vosotros manejáis. Lleváis 18 partidos disputados, Liga Champions, habéis encajado 17 goles. La temporada pasada terminasteis toda la Liga con 20 goles, que son muy poquitos más de los que lleváis hasta el momento. ¿Es uno de los temas donde más estás poniendo el foco para intentar solucionarlo?
Sí, es uno. Creo que estamos regalando muchas cosas, errores de bulto que nos han significado ir siempre o casi siempre a remolque en el marcador, tener más mentalidad ganadora desde el primer minuto, ser más efectivos. Son muchas cosas que debemos mejorar y hoy es el día perfecto, así que ojalá nos salga el día redondo.
Produces varios cambios con respecto al equipo que jugó en Vallecas, algunos evidentemente recuperados como Araujo después de descansar, pero metes a Cancelo otra vez por la izquierda. Entiendo que para jugar con línea de tres, que se incorpore al centro del campo. ¿Qué más esperas de este once en el día de hoy?
Bueno, dominar el partido, siempre buscamos dominar el partido, hacer una presión alta para estar en campo contrario, tener todo el dominio que podamos del partido, evitar esas contras y esas transiciones que Loporto aprovecha muy bien, tienen futbolistas muy rápidos, muy veloces. Controlar el partido, que no se nos vaya, que no nos cueste el partido ser muy, muy largos. En fin, dominarlo de cabo a rabo, a ver si podemos hacer el partido ideal para conseguir los tres puntos.
Bé, doncs un discurs similar, evidentment, al d'ahir a la sala de premsa, el de Xavi Hernández. Continua guanyant el Shakhtar?
Sí, ha estat a punt de fer el 2-0, estem ja al temps afegit, Shakhtar 1, Anvers 0.
Mereix empatar l'Anvers, eh? Jo estic veient el partit de cua d'ull i està tenint ocasions el conjunt belga i ho està donant tot per, com a mínim, sumar un puntet, que de moment no ha sumat cap punt, l'Anvers, ho ha perdut tot.
Evidentment aquesta victòria...
Mira! L'Anvers, perdona.
Ha fallat una ocasió...
Sí, bo. Claríssima, sí. El 93 ja.
Perquè aquesta victòria del Shakhtar també obliga molt al Porto, eh? Perquè si el Porto perd avui, s'ho juga cara a cara amb el Shakhtar a l'última jornada del Dragao.
Sí, sí.
No, el Shakhtar té molta vida.
Sí, sí. El Shakhtar va guanyar vida guanyant el Barça i avui no ho ha desaprofitat. O no ho està desaprofitant, de moment.
Ara, realment, o sigui, són dos equips molt fluixos. És que encara no m'explico el que va passar amb Burke, eh? Perquè veient el Shakhtar avui... Però bé.
Sí, sí. Però ja està. Allò ja ha passat. I ara el que cal és guanyar contra el Porto. Si el Barça guanya ja és equip de vuitens de final. No ho serà matemàticament primer, però ho tindrà a tocar. De la resta de l'actualitat esportiva, què destaquem, Gerard?
Doncs que hi ha un altre partit en joc a la Champions. Està guanyant la Lazio, acabarà guanyant Lazio 2, Celtic 0. És un partit corresponent al grup de l'Atlètic de Madrid. Això fa que la Lazio tingui ara mateix 10 punts, sigui líder del seu grup. Atlètic de Madrid 8, Feyenoord 6, i el Celtic, que ja està eliminat, es quedarà amb un puntet cuer d'aquest grup. Ara a les 9 hi ha un Feyenoord Atlètic de Madrid. L'Atlètic de Madrid, si guanya, és equip de vuitens i classifica també la Lazio. I a l'última jornada, al Metropolitano, hi ha un Atlètic de Madrid-Lazio per definir qui seria el primer de grup. Això sí, guanya. Si no, es podria complicar la vida, especialment si perd. S'acaba, per cert, el partit Lazio 2, Celtic 0. A un altre grup, per exemple, el grup F, està tot obert ara mateix. A les 9 hi ha dos partits, Milan, Borussia Dortmund i Paris Saint-Germain, Newcastle. Ara mateix, Borussia Dortmund líder 7 punts, PSG segon 6 punts, Milan tercer 5 punts, el cuer del grup és el Newcastle 4 punts. Tots es poden classificar encara. Aquesta nit, de manera matemàtica, només ho poden fer el Dortmund i el Paris Saint-Germain. Han de guanyar els seus partits. Si guanyen, estarien classificats. Si no, haurem de veure les combinacions, com queda el grup, per veure què tindrem a l'última jornada. I el grup G, que és l'altre que tenim en joc avui, és un grup que jo crec que està bastant clar. A les 9 hi ha un Manchester City-Leipzig, en joc la primera posició del grup. Al City li val l'empat per ser primer. Estan tots dos classificats per vuitens de final. I l'altre partit és una Estrella Roja Young Boys, de fet un Young Boys Estrella Roja, a jugar a Suïssa, i és un partit per veure qui es classifica per l'Europa League. Estan tots dos eliminats. Si un dels dos guanya, accedirà ja directament a l'Europa League i l'altre es quedarà eliminat. Tot això aquesta nit a la Champions. A més, a la Youth League hem tingut aquesta tarda partit del Barça juvenil. Ha perdut 0-4 contra el Porto i ha perdut també la primera posició del grup, que dona accés directe als vuitens. Encara podria quedar primer. Veurem què passa l'última jornada. El segon, recordo, ha de passar primer per setzens. I els tests de pretemporada de MotoGP, aquesta tarda, Marc Márquez s'ha estrenat amb la Ducati de l'equip Gresini, ha marcat el quart millor temps i amb boníssimes sensacions en el primer dia post-onda del Cerverí. S'acaba a Hamburg el partit amb victòria del Shakhtar, per tant, Shakhtar 1, Anvers 0, a aquesta hora de la nit, triple empat a 9 punts en aquest grup del Barça.
Déu-n'hi-do, estem veient ja com serà la disposició tàctica del Barça, Marta?
Sí, estem veient com Araujo serà qui es col·locarà de lateral dret. Koundé farà parella de centrals amb Íñigo Martínez i Cancelo es confirma el lateral esquerre. I pels exercicis que estem veient ara, serà Frenkie de Jong qui ocuparà la posició de mig centre.
Sí, aquí Xavi sí que ha canviat, perquè així com hem mantingut aquesta temporada que Araujo era lateral dret, nosaltres hi podem tenir dubtes, podem pensar que Koundé té més bon peu per jugar a lateral dret i que Araujo és més transcendent a prop de l'àrea, però bé, Xavi ha mantingut sempre una idea i era un just lateral dret. En canvi, en De Jong, fins ara sempre l'havíem vist d'interior, no? De migcentre únic no li agradava massa a Xavi, la temporada passada s'hi va resistir, ja a Vallecas van veure que De Jong tenia llibertat absoluta per venir a buscar la pilota i avui sembla que anem en aquesta línia que De Jong ha d'ajudar molt en la sortida de pilota i el posem de migcentre.
Hi havia una certa preocupació a veure com es comportarien els seguidors del Porto, si hi hauria gent aficionada al Porto barrejada amb la del Barça, diguem que encara el fantasma de l'Eintracht plana cada vegada que hi ha un partit d'aquestes característiques. De moment, els seguidors del Porto que s'han desplaçat fins aquí estan força tranquils, no, Laia?
Sí, la veritat és que sí, hi havia una mica de por al Barça perquè les 2.555 entrades que els hi pertocaven al Porto, ja ho sabeu, és un 5% de l'aforament, van volar. Porto està ben connectat amb Barcelona, està relativament a prop, és una afició que sol desplaçar-se bastant i per això hi havia una mica de por que fossin molts més els que viatgessin i que haguessin pogut aconseguir una entrada o que la que haguessin aconseguint, doncs, malgrat les mesures que posa el club, d'allò de que no pots comprar des d'una IP de Portugal, que no pots utilitzar una targeta bancària que no sigui espanyola, però la veritat és que de moment a la graderia jo no veig aficionats del Porto més enllà de la zona que tenen destinada per ells, i sí que és cert que el Barça ha insistit moltíssim en aquests últims dies que quedava totalment prohibida l'entrada amb simbologia de l'equip avui rival, és a dir, del Porto, en la zona de l'afició local, és a dir, potser hi ha algú que ha acabat entrant però sense samarretes i s'hauran de comportar.
3 minuts i mig, arribarem a 3 quarts de 9. Fem una radiografia del rival del Barça.
El Porto ve de guanyar 0-4 al Montalegre de la quarta divisió en partit de Copa. Va jugar divendres, ha tingut un dia més de preparació que el Barça. Des que catalans i portuguesos es van enfrontar a Porto, l'equip de Sergio Conceição ha guanyat el doble duel contra l'Anvers, 1-4 a domicili i 2-0 a Dodragao. El Porto no pot aconseguir avui el bitllet per vuitens, però una victòria els deixaria en una molt bona situació i a més per ser primers, i un empat també seria profitós per acabar passant com a segons. El Porto visita avui el Barça amb les baixes de Carmo per sanció i de Marcano, Wendel i Verón per lesió. I un afegitó avui, perquè l'assemblea de socis del Porto crec que ho mereix. Va ser fa uns dies i va acabar amb agressions entre aficionats. Hi ha una forta crisi institucional entre els partidaris i opositors de Pinto da Costa, que és el president des de fa 41 anys, des del 1982, aquest senyor és el president del Porto. Hi ha qui el titlla de la seva gestió de dictadura des de fa temps, i la gota que ha fet passar el got ha estat una proposta de reforma d'estatuts en què es vol donar encara més capacitat de decisió a Da Costa.
La tàctica del rival.
Una de les incògnites del partit d'avui serà veure fins a quin punt el Porto pressionarà la sortida de pilota del Barça. A Dodragao va ser força alta, especialment en els primers minuts, i també força efectiva. Recordo que al Barça li va costar sortir des del darrere. Les característiques d'aquest equip ja les van veure. És un equip solidari, un equip defensiu, amb les línies molt juntes. Vaja, un equip de Conceição que vol poc la pilota. No és un equip que tingui massa la possessió, especialment contra aquests rivals. Sí, potser una mica més amb equips d'inferior categoria a la seva lliga. I és un equip que intenta ser molt vertical quan roba camp contrari o també quan surt al contracop. Fernando Urico, de la Ràdio Nacional de Portugal, s'espera un equip aculat i veloç per sortir al contracop.
El Porto era explorar la potència, la velocitat de sus jugadores de delanteros. Galeno, el hijo del entrenador Francisco Conceição, son muy rápidos, son imprevisibles, mas creo que será así, con Porto más contenido, más defensivo y intentando el contragolpe para sorprender al Barça.
Avui, al lateral dret, Araujo. Doncs té sentit si, d'alguna manera, estem per la velocitat de Galeno, que jugarà per la banda esquerra. Extrema esquerra molt potent, ja ho vam veure en el partit de Dodragao, amb molta força. Araujo, però, serà l'encarregat d'aturar-lo. A dalt, per cert, hi ha una modificació respecte a l'últim partit. A Dodragao només va jugar Taremi i Conceição va incloure a Baró, a un migcampista, diguéssim, en el tribot del mig del camp. Avui juga Ivan Nilsson a la doble punta, per tant, dos davanters, diguéssim que prescindeix d'un migcampista Conceição i inclou a un davanter com Ivan Nilsson, més mòbil, amb més velocitat i que pot fer molt més mal a l'espai que no pas un migcampista com Baró. I en defensa continuen tenint problemes. Una de les novetats avui és Pepe, que sí, que porta un punt d'experiència en el cos a cos, segurament s'emparellarà amb Lewandowski, però per exemple a lateral esquerre és Aidú. Igual que Wendel, a l'anada, a Dodragao, són dos jugadors amb problemes especialment en defensa. I Rafinha l'hauria d'atacar.
El jugador més en forma.
Ivan Nilsson, davanter, 24 anys, el màxim golejador d'aquest equip aquesta temporada, 9 gols en 11 partits. És un jugador, com dic, amb molta mobilitat a dalt, que pot atacar a l'espai, que ataca bé els espais, molt complet, i també té bona rematada dins de l'àrea. És un jugador que remata bé de primeres i que s'entén prou bé amb Taremi, que està en un mal moment, és veritat, però és un jugador, un davanter, que també té qualitat per associar-se amb els seus companys. El hàndicap de Ivan Nilsson, les lesions, però si juga amb continuïtat, tot fa pensar que serà la següent gran venda del Porto.
I en joc aquest lot de torrons Vicenç, que inclou torró tou, torró de crema cremada, torró de gramón i també el torró de xupa-xups de nata i maduixa, una de les novetats, de les moltes novetats d'aquest 2023 de torrons Vicenç. El torró, en joc aquest lot magnífic de torrons Vicenç amb el hashtag etiqueta Fraco a través de la X, a través de Twitter.
Escoltem el vicepresident del Barça, Rafa Juste, a Movistar Liga de Campeones, parlant sobre la situació de Xavi Hernández.
Mira, si el propio entrenador dice que somos una familia, y lo dice él, yo aquí lo reitero, es que yo creo que, como siempre, hay gente que lo que quiere es, oye, hurgar, buscar, que haya, pues, mala conexión, mal feeling con la directiva. No lo hay, estamos con el entrenador a muerte, lo he dicho muchísimas veces, y yo no quiero volverlo a repetir cada vez, porque parece cansino esto de que tengamos que estar ratificando a nuestro entrenador, que es nuestro entrenador, el cuerpo técnico y toda la plantilla que estamos, no todos con ellos, desde el principio.
Bé, no està malament, de dir Dani, però vull dir, ja està, ja ho hem dit, no? Ja ho hem dit, no cal contestar cada 5 minuts la mateixa pregunta. 3 quarts i mig de 9. Ja falta menys. Fem una pausa i encarem la recta final de la prèvia d'un dels partits que marcarà la temporada.
El Barça juga a RAC1. Sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita'l des del mòbil o a través del teu gestor. Informa-te'n a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Sempre que es mantingui les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant en el moment de la sol·licitud.
Ei, com va? Com et dius?
Tenim un nom que el sap tothom.
Però d'on surts tu?
Tant se val d'on venim, si del sud...
Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
Ara estem d'acord, estem d'acord.
Sí, i una estrella ens agermana.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
Pots reformar o viure l'experiència Fontgas. Cuines, banys, paviments, revestiments, electrodomèstics... Coneix de primera mà les últimes tendències per a la reforma de la teva llar o negoci a les 4 exposicions de Fontgas a Terrassa, Sabadell, Barcelona i ara també a Granollers. Pàrquing gratuït a totes les nostres exposicions. Visita'ns a fontgas.com i a les xarxes. Fontgas. A Granollers som al polígon Congost, carrer Palautordera 30, a prop de l'APC. Fontgas.
Què farem avui?
Anirem a l'Àfrica a veure zebres. Ens disfressarem de robots. Farem piruletes de xocolata. I abans d'anar a dormir, visitarem el castell de la Rita Pinyada. Què et sembla?
Que bé! Arriba el Tatano!
Entra a cavallfort.cat i subscriu el teu fill a la revista El Tatano. L'aventura de llegir comença amb El Tatano, el cavall fort dels petits.
Lewandowski, Alexia, Pedri, Aitana, Gavi. Gaudeix dels jugadors i jugadores del Barça cada dia. Mundo Deportivo t'ofereix el calendari oficial del Barça 2024 en tots els partits de la temporada de l'equip masculí i femení. Aconsegueix el de paret o el de taula per només 9,95 €. Ja a la venda al teu quiosc, al Corte Inglés i Barça Stores.
Perquè el nou curs escolar dels teus fills no ha de ser un malson.
A profe.com t'ajudem a que millori les notes, estiguin motivats i a que sàpiguen organitzar el seu temps d'estudi i deures.
Aprofita la teva primera classe gratuïta i deixa'ns treure't un pes de sobre.
Entra ara a profe.com i reserva la teva classe.
Sabem que el teu client primer pot voler un inodor normal i que al final potser te'n demanarà un de suspès amb cisterna encastada. A Obramat tenim una àmplia gamma per a qualsevol reforma de bany. Inodors, plats de dutxa, lavabos, mobles de bany, mampares i accessoris de les millors marques i al millor preu. També a Obramat Ponés, professionals de la construcció i de reforma. Obramat.
RAC més 1, podcast.
Aviam, Ferran. Hauries de dir Estadella Michelin. Un programa de cuina. Marinat amb humor. Molt bé, i ja per rematar-ho, bones receptes amb Guillem Estadella. Olé, jo crec que ha quedat prou bé, no? Què? No, ja està. Estadella Michelin, un podcast clar i català.
Cada 15 dies un capítol a RAC més 1 i la recepta sencera al canal de YouTube de RAC 1.
RAC més 1.
El Barça juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
10 minuts i arribarem a les 9 en punt de la nit. 10 minuts i començarà el Barça-Porto a l'Estadi Olímpic Lluís Companys a la sintonia de RAC 1. Amb qui no ens surt el Barça, Marta?
Amb Iñaki Peña a la porteria, amb Araujo, Koundé, Íñigo Martínez i Cancelo a la defensa, amb De Jong de mig centre, acompanyat per Pedri i Gundogan als interiors, i al davant Rafinha, Lewandowski, Joao Félix.
Amb qui no ens surt el Porto, Laia?
Diogo Costa a la porteria, João Mario, Pepe Cardoso i Saidu en defensa, doble pivot Eustaquio Bar a la banda dreta, Pepe, a l'esquerra, Galeno, a dalt una doble punta amb Tarevi i Eva Linson.
Hem de repassar les banquetes.
Obramat, el magatzem de la construcció i de reforma, li ofereix aquest espai.
La del Barça.
I tenim Balde, Ferran Torres, Christensen, Marcos Alonso, Oriol Romeu, Sergi Roberto, Lamine Yamal, Marc Casado i Fermín, i de porters suplents, Astràlaga i Cochen.
Tots a diferència del que va passar a Porto a la primera volta, avui hi ha una banqueta que fa goig, molt goig. Defenses com Christensen i Balde podrien tenir, sens dubte, minuts a la segona part, migcampistes com Romeu i Fermín, o a canviar el partit una miqueta amb Lamine Yamal, o fins i tot Ferran Torres. Per tant, molts jugadors i la novetat de Sergi Roberto a la convocatòria. Per tant, molts jugadors per Xavi per donar-li ritme i jugar els 90 minuts amb alta intensitat.
I la banqueta del Porto?
Claudio Ramos, porter suplent, jugadors de camp, Jorge Sánchez, Marco Grujic, Nico, Ivan Jaime, André Franco, Romario Baró, Francisco Conceição, Namaso, Fran Navarro, Toni Martínez i Gonzalo Borges.
Una banqueta amb també molts jugadors, però molt pocs defenses. Li falta defensa a aquest Porto, té molts defenses en baixa i, per tant, doncs, té pocs recanvis també, fins i tot a la banqueta en aquesta línia de migcampistes. Nico González, l'ex del Barça, que no està tenint minuts, li està costant entrar a l'11, i molts davanters, entre ells un mig punta que segur que entra a la segona part, André Franco, força interessant, o fins i tot el fill del tècnic, Francisco Conceição, que de l'Ajax.
Allò de pèl i manta i sofà està bé, però amb la casa la temperatura idònia és molt millor. A Obramat tenim les millors solucions de calefacció. Calderes, aerotèrmia, terra radiant, radiadors, estufes de pèl·lets o llenya, inserts i accessoris de marques professionals amb els millors preus. També a Obramat Ponés, professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
A veure, Gerard, com està la nostra gent? Quin ambient detectes a les xarxes? Cangueli o optimisme?
No, Cangueli no, eh? Cangueli no, eh? La gent, per suposat, té ganes de guanyar el Pernil, Bataller l'únic i els Torrons Vicenç, però Cangueli no. Jo crec que hi ha més optimisme que Cangueli. És veritat que la gent demana que avui els jugadors facin la feina. Especialment un dels missatges més repetits és que des del minut 1 diguéssim que el Barça surti endollat, que surti enxufat. Algú critica que Cancelo hagi de jugar sempre. Hi ha algú que no li agrada, també més d'un oient, amb l'etiqueta Fracú ens ha...
No tinc compte fals, no tinc compte fals.
No? Tampoc sóc jo, tampoc sóc
no.
Jo.
No ets tu, Molló?
No.
Però Molló que... i Marta Ramon encapçalen un descans per Joao Cancelo, sí, sisplau. Sí.
però jo crec que hi ha més optimisme que Angeli, que n'he vist poc. És veritat que n'hi ha un parell o tres que sí que diuen que estan...
També et diré que no us esperàveu, Jaume, Marta, que precisament fos avui el dia que el fes descansar.
No. És que el dia era dissabte al Camp del Rayo.
Era el Camp del Rayo, sí.
Per exemple.
Per cert, que Oriol Jové, el nostre home d'Ada, acaba de dir-nos que després de la victòria del Shakhtar hi ha un 80% de probabilitats que el Barça passi i un 48% de probabilitats que sigui liderant el grup.
Anem baixant, però?
Sí, però calma, que encara la cosa encara pinta bé. Encara pinta bé.
Pels optimistes he carregat la nevera de l'estudi de Racó, d'Estrella d'Am, ben fresqueta per obrir-la. Esperem que la primera part ja, que tampoc no cal esperar la segona, com deia Xavi, obrir ja alguna Estrella d'Am per afrontar més tranquil·litat el partit.
T'anava a dir, a Vallecas no estaven del tot fredes la primera part. Avui espero que estiguin fredes.
Avui a l'hora d'esmorzar ja les ha posat a la nevera, per si volen marcar el minut 1.
Ens aniria bé, començar avui marcant i es veia una mica de dubtes.
Recordem que Xavi Puig és un tio que ha arribat a canviar la nevera del lloc per intentar ajudar el Barça, que ha fet sistemes tàctics amb ampolles d'Estrella, vull dir que no se li pot demanar més, Vull dir que no se li pot demanar
poc èxit, també t'ho diré, però vaja.
El pal de la prèvia. 5 minuts i les 9, el Barça encadena 5 victòries contra el Porto.
5 victòries consecutives des de l'any 1994 fins ara, tenint en compte que només s'han enfrontat en 9 partits oficials. És una molt bona ratxa. En els 4 precedents jugats al Camp Nou, 3 victòries blaugranes i només una derrota en una eliminatòria de la Copa de la UEFA, temporada 1972-73.
Mira, 72-73 no havia nascut cap integrant del Barça jugar a RAC1. No. Cap ni un, no. ni el Molló.
S'ha de muntar molt lluny,
El Barça suma 3 partits consecutius rebent gol, Jaume.
Sí, contra Shakhtar, Alavés i Rayo Vallecano, els blaugranes han encaixat un gol en cada partit. Si avui en rebés un, seria el primer cop en les dues últimes temporades que l'equip de Xavi encadenaria 4 partits encaixant gol.
Malgrat els dubtes, alguns raonables... Hauríeu d'haver sentit alguns comentaris al final del partit contra el Rayo que va rebre Robert Lewandowski. La fera polonesa és l'únic davanter del Barça que ha marcat en els últims 5 partits.
Sí, els 2 gols del polonès contra l'Alavés. La resta, Ferran Torres, Joao Félix, Rafinha i Lamine Yamal, no han marcat en els últims 5 partits. La resta de golejadors, tampoc n'hi ha gaire, malauradament, són Gundogan contra el Madrid, Araujo al Real Arena i el gol de la gent en pròpia porta a Vallecas. 5 gols en els últims 5 partits, molt justet tot plegat.
I el Barça no ha sumat 3 victòries com a local a la fase de grups de la Champions des de la 17-18.
Sí, exacte. És veritat que en l'últim partit d'alguna lligueta ja tenia la feina feta, quins temps aquells, però, vaja, la dada és aquesta. Aquella temporada 17-18 va ser contra Juventus, Olympiacos i Sporting de Portugal. Des d'aleshores i en les últimes 5 edicions, el Barça ha guanyat, com a molt, 2 partits com a local a la lligueta de la Champions.
Laia, veig que avui hi ha hagut... Operació bandereta,
Sí, sí, tothom que entrava li donaven una d'aquestes banderes mig blava, mig grana i amb l'escut del Barça al centre, i ara tots els aficionats que hi ha avui aquí les han fet voleiar mentre sonava l'himne del Barça. La graderia força color, però sí que és veritat també que hi ha seients buits. Haurem d'esperar el descans per saber la xifra oficial d'assistència, però sincerament és cert també que estem entre setmana i que encara pot arribar gent que entre que se surt de la feina, normalment hi ha busos i tot plegat, doncs encara pot arribar gent, però m'esperava un palet més de gent avui aquí a l'estadi olímpic Lluís Companys, tenint en compte la importància del duel, que és partit de Champions i que al final és el partit més atractiu del grup, i just quan l'afició del Porto desplega tot de cartolines amb els colors blau i blanc i també amb l'escut del Porto a la part alta del Gol Sud aquí a l'Estadi Olímpic.
S'ha de tenir una coordinadora, no?, per fer un petit tifo a camp contrari.
Sí.
Algú ha hagut de portar aquestes cartolines a aquí a Barcelona, Sona l'himne de la Lliga de Campions, xiulat per l'afició del Barça des de fa ja un munt d'anys. Ja voleia la pilota estelada, compla el cercle central. Sí, 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 perquè a les 9 comença un senyor partit de la Lliga de Campions. La palla va cara i avui el Barça no pot badar, ha de guanyar el Porto. Si els 3 punts es queden al vestidor del Barça, voldrà dir que l'equip ja està matemàticament classificat pels 8ens de final de la competició, però abans s'haurà de patir, s'haurà de competir, s'haurà de lluitar per superar el Porto, que el partit d'anada va ser millor que el Barça, tot i que els de Xavi es van endur els 3 punts Do Dragao. Se saluden ja els jugadors d'un equip i de l'altre. Avui l'àrbitre principal del partit, Daniele Orsato, un clàssic de la competició, al VAR Massimiliano Irrati. Jaume.
Sí, parella de referència per la UEFA, la Champions League, acostumen a xiular els partits més destacats de la jornada, una a la gespa, l'altra al VAR, segurament la millor parella també del futbol italià. Jo sempre li recordo una errada en unes mans en un penal a favor del Barça que no va xiular en uns quarts de final de la Champions 15-16 contra l'Atlètic de Madrid, però és veritat que allò ha quedat molt lluny i que ara mateix jo crec que és un arbitratge de garantia el que avui tindran Barça i Porto.
El Barça de Blaugrana, com ens agrada, el Porto... Sóc incapaç de dir-vos quin color és aquest. És com una mena de daurat gastat, és com una mena de... no sé...
beix.
Crema. Beix, sí?
Arròs amb llet?
Arròs amb llet. La ella referència...
ella sempre ha de ser amb el menjar.
Arròs amb llet. Croqueta?
Arròs amb llet, no.
No, hi estic d'acord. No? Hi estic no. D'acord. Beix, però beix, això, no és, això és beix?
Jo crec que sí.
Ah, sí?
Més color crema, no?
No ho sé.
Vainilla.
En fi, és com un...
vainilla, sí, vainilla suau.
Mira, sembla descolorida, això també us ho diré.
No, la vainilla bona no és tan groga.
Daurat gastat o descolorit no m'ho compreu,
sí,
eh?
A veure, sí, sí.
Podem jugar amb la primera equipació, que és preciosa, que no et confons amb el Barça.